Són les 6 de la tarda.
There's something curious about this broadcast.
Un gran somriure amb Pere Espinosa.
Audiència, què tal? Com esteu? Benvinguts una tarda més. Avui, tarda de dijous, estem contents, estem alegres. 6 de la tarda, iniciem un nou capítol o una nova edició d'Un gran somriure. Avui contents, perquè ens visita un amic que parlem de moltes coses, a més un amic involucrat amb el món de la ràdio, amic des de la infància, podríem dir, per resumir, aviam com ho faig això. Un dels millors locutors que ha tingut mai, 40 principals, és veritat, dels que vaig aprendre. Un cop em vaig aprendre el mínim perquè ell el van passar de locutor a jefe, va estar dirigint els 40 principals i musicals a nivell nacional durant molts anys, però molts anys. És més, l'avantatge que ha tingut és que no ha canviat físicament, però jo el recordo des de que teníem uns 22 anys, en tenim 43, 44 i fins i tot jo diria que 45 a punt, I de cop i volta decideix que ja en té prou de ràdio, ja ho ha fet tot, i ara es vincula amb una nova experiència que justament té aquest nom, Emotions Experience, a través del que és la tecnologia punta, a través del que és el missatge, com ho diríem? És que no sé com dir-ho, perquè això quedi molt bé. Carles Giribets entre nosaltres, bona tarda.
Bona tarda, Pere.
Emotions Experience, no?
Quina bona presentació, eh? I quant de temps. Molt... I com m'alegro veure't davant d'un micròfon.
Jo que...
De tant de temps.
Sí, a més em trigo molt, tu, jo, davant de micròfons.
No ho expliquem millor, no?
No, bueno, o sí, perquè... Però és veritat, Carles, tu i jo et conec quan jo entro a 40 principals, tu ja estàs posicionat com un dels millors locutors d'aquell moment. Érem caralla, teníem 21, 22 anys.
Sí.
En aquella època hi havia el Dani...
Dani Moreno, que Dani Moreno. Està fent el despertador a 40 principals a nivell nacional.
Bruno Sokolovic.
Sokolovic.
Carles Giribets.
Que explicar-te.
I, exacte, que explica de Bruno Sokolovic. I després em sembla que hi havia... Qui més hi havia en aquell tandem? Ja està, no?
Rocío Rico, Susana González, Elisabet Vargas...
Déu-n'hi-do.
Sí, un bon equip.
Entra un trapella com jo, que fa una por que... I en aquell moment ens posen a treballar junts al Carles i a mi.
Sí, que algun dia venies vestit de Superman.
Exacte. O una altra... I experiències vàries. Però la qüestió és que aquest senyor després et deixa de fer el que és locució, li encarreguen fer la tasca de...
Sí, començo com a director de M80 Ràdio, l'emissora adulta contemporània del grup. Estic un any dirigint aquesta emissora, amb bons resultats, sembla ser, i directament la direcció de Ràdio Barcelona confia en mi per ser el director de musicals a nivells de Catalunya. Això vol dir dirigir 40 principals, M80, Ràdio Le, Cadena Dial i Màxima FM. Estic en el naixement de Màxima FM i durant 10 anys, pràcticament, doncs estic dirigint totes les emissores del grup a nivell Catalunya, en tota la part de programació i en tota la part d'events.
A més de programació musical, events...
Exacte.
I tot el que comporta tota la història.
Exacte.
Feia respecte, feia por, Carles? Perquè és molta responsabilitat. Clar, tu no deixaves de ser, quan agafes el càrrec,
sí,
de ser molt jove.
Molt jove. 24 anys vaig començar.
Déu-n'hi-do.
24 anys. Un pèl inconscient, amb moltes inseguretats, però amb moltes ganes i amb molta energia per poder créixer en aquest àmbit de la ràdio que ens encanta i que portem, diguéssim, en l'ADN, no?
Sí, és veritat.
I amb això he crescut d'alguna forma doncs, tocant totes les àrees d'un mitjà de comunicació tan important, tan viu i tan màgic com és la ràdio.
Has tocat des de tot el que és events, també màrqueting.
Sí.
O sigui, tot.
A les últimes èpoques de la meva vida professional, diguéssim, vaig deixar la direcció de musicals per dedicar-me als nous negocis. En temps de crisi s'ha de reinventar la ràdio i una part important a nivell comercial era trobar noves vies d'aportació econòmica, buscant això, nous conceptes a nivell de negoci. En aquesta època doncs, vam obrir un restaurant a Madrid, vam fer el musical de 40 principals...
És veritat, això me'n recordo. Jo estava visquent a Madrid justament en aquella època, que estava tot arreu.
Vam fer moltes coses. Vam muntar una agència de viatges, hem fet concerts a la platja per 100.000 persones.
100.000 persones?
100.000 persones.
No en cabien més?
No en cabien més.
100.000 persones.
Era tota la platja.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Projectes molt innovadors i diferents al que habitualment a la ràdio convencional, entre cometes, es feia, no? I després també, com deies, he dirigit la part de màrqueting. He estat a tot el que és l'organització dels Ondes en els últims 12 anys, fins que vaig decidir que potser ja en tenia prou.
Que bé, Carles. Escolta'm, i de tot això, de tota aquesta experiència, bé, també hem de dir que tu has estat dijoquí.
Sí.
De molt més jove, ens remuntem abans dels 20, dels 21 o 22, d'icones de la nit, com podríem parlar de Lloret, no? Si no m'equivoco.
Bueno, comences amb això, amb aquesta inconsciència dels 17-18 anys que t'agrada la música, que la portes a dins, i intentes expressar allò que tens a tu, pues, compartint amb més gent. Jo sóc de Girona, doncs he viscut pràcticament tota la vida a la Costa Brava, i allà em van donar la primera oportunitat de poder punxar discoteques tan emblemàtiques com el Sant Trop.
He vist fotos teves de Sant Trop.
Sant Trop, quan... discoteca que pràcticament va ser el referent del que després va ser Eivissa, el Cafè del Mar i tot això, i després discoteques com el Revolution, sí. Després, amb 22 anys, em vaig llançar en una aventura empresarial amb dos amics de Terrassa i vam fer la discoteca La Nau, que també va ser un símbol en aquella època.
On era aquesta discoteca?
Al polígon industrial, on estaven pràcticament tots els locals de nit a Terrassa.
Això no ho sabia, Carles.
Sí. Durant 2 anys va ser espectacular. Treballava amb tota la gent de, diguéssim, Matadepera, Terrassa, Sabadell, i vam crear una discoteca que era, doncs això, referència, amb 22 anys, amb dos amics arquitectes. Ells es van dedicar a la part de disseny i tal, i jo portava la part de contingut, de festa, d'animació...
O sigui, ja et ve de fa molts anys, tot això, pel que és.
Sí. Igual que tu.
Jo coneixi,
fet, que t'haig d'explicar...
No, però jo coneixia la teva part creativa, però veig que la part empresarial, la sigla de direcció, ja venia de fa anys i anys. Clar, això no ho coneixia.
Sí. No és que, diguéssim, a mi m'hagués cansat la part del micròfon, i molt menys crec que no vaig tenir temps d'explotar-la, sincerament. O sigui...
Però tu no ets molt bo, Carles, no és per fer la pilota.
No, en absolut.
Jo, dels que hi havia en aquella època... Perquè et vull fer una pregunta referent a això. Tu creus que ha canviat molt la radiofórmula?
Totalment.
I la manera de fer?
Totalment.
Però cap a pitjor, no?
Cap a pitjor.
Sí? Podem dir-ho amb franquesa?
Podem dir-ho ben clar i ben alt. En aquell moment, en aquella època, s'escoltaven les veus que deien coses interessants, que tenien contingut, que tenien coneixement musical, que parlaven de cultura, que tenien llibertat per poder decidir el contingut de les emissores. Avui en dia, en emissores comercials molt conegudes, els locutors de decidir poc.
No tenen ni veu ni vot.
Gens.
Això és una llàstima.
I durant una època, quan va aparèixer les consultories i tot el tema del call-out, que no sé si saps de què parlo, però que és quan les emissores, diguéssim, privades, es van donar compte que perdien audiència perquè simplement una cosa tan fàcil com que no preguntaven a la gent què volien escoltar a la ràdio.
Ah, que curiós.
I llavors, doncs, clar, evidentment hem d'anar a buscar els gurus americans perquè ens diguin com hem de funcionar en aquest país.
I aquest s'ho va encarregar tot.
Pues s'ho va encarregar tot, es van encarregar els prescriptors, es van carregar els directors d'emissores, es van carregar el fet de que hi haguessin veus que donessin a conèixer música nova a tota l'audiència, i es va fer una ràdio conservadora, entre cometes. És a dir, de passar a posar novetats, es va passar a posar èxits, que la cosa és molt diferent.
Podríem dir que dintre la teva tasca això és una cosa que sempre s'ha d'explicar. Perquè, per exemple, i això és molt important, potser no podies fer-ho, o sí que ho feies a través de l'emissora, posar el que creies que et convenia i era bo, però no sempre es podia, perquè, lògicament, per això que expliques. Però sí que és veritat que tu has aprofitat molt bé les xarxes socials, com, per exemple, Maroon 5, quan ningú els coneixia, tu vas ser precursor de Maroon 5.
Jo vaig ser una mica rebel·la, en aquest sentit, i potser dintre del que era l'estructura nacional de 40 principals a Catalunya, anàvem una mica per lliure.
Perquè tu, per exemple, pot ser, no, això?
Sí, directament. És a dir, nosaltres des d'aquí, des de Barcelona i des de Catalunya, vam ser els primers a recolzar artistes que després es van convertir en èxit a l'arreu de l'estat espanyol.
L'altre dia va venir el Joan Rovira. I Joan Rovira, sí. Jo, el primer cop que vaig escoltar tu va ser perquè el Carles va penjar a Facebook una cançó teva de l'Englishman in New York, i com jo, milers de persones.
Sí. Perquè... Bueno, hi havia primer el poder tenir aquesta diferència respecte a les altres emissores de prescriure amb el tema de les novetats, i l'altre és recolzar la música que es fa a casa nostra, que hi ha molta, molt variada i molt bona.
I que no tot és pop-rock català del que coneixem com sempre, no?
Correcte. I la meva època de director a 40 principals vaig intentar recolzar tots aquells grups que em semblava que tenien capacitat de poder sonar a la ràdio com qualsevol altre grup internacional, amb la mateixa qualitat i donant-los el seu espai. No no temes que duraven un minut perquè arribava l'hora en punt i es tenia que connectar, diguéssim, amb el rellotge.
Això és molt fort, eh? És veritat que sí. A vegades escoltes emissores que sents un minut i mig de cançó en català i llavors, pam, sí, no? Són les 4 de la tarda, són les 7 de la tarda.
Exacte.
És una mica fort.
Bastant.
Escolta, Carles, i de tot això, perquè ara anem a la nova etapa, això ja és, bueno, era com plantejar i fer una presentació, però jo crec que la ràdio ja queda enrere, perquè és molta experiència, però què t'emportes de tot això?
Doncs m'emporto tot el que he après a nivell professional, que són 20 anys d'experiència en un mitjà de comunicació tan important com el grup Prisa, on he pogut abarcar, diguéssim, tots aquests diferents departaments i aquestes experiències que m'han servit per poder fer el salt amb una empresa privada que no té res a veure amb la ràdio, que té a veure, diguéssim, amb els sentits i amb les emocions, i a partir d'aquí creem experiències per les marques.
Val, això és el que no he sabut explicar jo. Jo sabia que eren experiències, però no sabia si dir marques o no dir marques, perquè jo vaig estar i l'altre dia ho vaig veure. Us puc dir que és tecnologia punta, pantalles enormes amb LEDs, gent que està treballant el missatge amb un estudi propi de gravació. Jo vaig flipar. I perquè jo flipi, bueno, tampoc no és molt difícil, però bueno, també tenim una edat i tenim unes experiències, però vaig quedar com bocabadat. Aleshores, si em permeteu, ens anem a publicitat i anem a encarar, perquè no només és això, sinó que són emocions, però a més el Carles també es vincula amb els nens.
Sí.
Molt, a més.
Sí, molt.
Jo he vist coses des d'ensenyar a surfejar a la platja...
Correcte.
Amb equipacions importants de surfistes de Barcelona, fins a curses en directe amb nens al mateix hospital. I tot això té molt a veure amb la personalitat del nostre convidat i també amb Emotions Experience.
Correcte.
Tot això va vinculat, veritat?
Des d'aquest any va vinculat molt a Emotions Experience, sí.
Per tant, ja venia de...
Sí, venia d'una forma fortuïta, i si vols després t'ho explico com vulguis, però venia d'una sol·licitud d'una marca privada per fer un event solidari per recaptar fons per l'Hospital Sant Joan de Déu.
Sant Joan de Déu, que a més, justament, també vam col·laborar amb ells amb la cistella solidària, que també se n'ocupen dels nens. Doncs en parlem d'un momentet. Sembla que sona James, de fons? Mira, aquest és un d'aquells tècnics que encara no han aconseguit corrompondre. Vull dir, perquè va posant temazos d'aquests dels 80 i no és tan gran. I penso, però aquest home...
L'edat no importa, eh?
No.
És tenir bon gust.
Sí, senyor. I el Mario té un gust excel·lent. Sempre em sorprèn. Sense que... Shine on, aquells caixes dels 80 que flipàvem. Doncs sempre té sorpreses. 11 minutets sobre la 6. Ara parlem amb el Carles. Anem a publicitat i en un moment som aquí.
Un gran somriure amb Pere Espinosa.
Patrocinat per Fernando Outran Dental Solutions.
Tens malsons amb el dentista? Doncs no et preocupis més. Fernando Outran. Outran Dental Solutions és la resposta als teus temors. Som experts en estètica dental a través de l'odontologia adhesiva o mínimament invasiva. Cerquem l'excel·lència per trobar la millor solució a mida pels nostres pacients. Més de 9.000 pacients ens avalen. El teu cas té solució. No t'ho pensis més. Visita'ns al Passeig de Gràcia, número 86, planta primera, a Barcelona. O truca'ns al 93 488 1059. 93 488 1059. outrandentalsolutions.com.
¿Está pensando en poner un rótulo nuevo para su negocio? ¿Necesita cartas, manteles, roll-ups, vinilos para su restaurante? ¿Desea encargar cualquier otro tipo de material corporativo? ¿Necesita algún tipo de servicio de imprenta y no sabe dónde acudir? En Altagraf encontrará un amplio abanico de soluciones gráficas personalizadas de la más alta calidad. Ofrecemos servicios y soluciones gráficas mediante la imprenta offset, la imprenta digital, los rótulos, el diseño, la preimpresión, los acabados, la logística, almacenaje y la distribución en Barcelona. Las mejores tecnologías de impresión offset digital y manipulado de papel en Barcelona. Especialistas en restauración. Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo, alcanzar el máximo nivel de satisfacción para todos nuestros clientes. Nos ajustamos a todo tipo de proyectos. En Altagraf encontrará siempre todo aquello que pueda necesitar. Además, disponemos de servicio de entrega gratuito en toda Barcelona. Para más información, llámenos al 661-055-454, 661-055-454 o visítenos en la calle Cobalto 125, nave 3 en l'Hospitalet de Llobregat, www.altagraf.es.
El riure ens connecta amb el millor de nosaltres. Salut Intel·ligent, l'escola pionera de dinàmica i teràpia del riure. Des de fa 20 anys a Barcelona. Vine a Salut Intel·ligent a potenciar el teu riure i aprofitar els beneficis positius d'unes bones rialles. Truca a Salut Intel·ligent al 93-415-3748. Estem al carrer Vallinana, número 15 de Barcelona. Tallers pràctics tots els dijous a les 8 de la tarda.
Que
Salut intel·ligent. 93 415 37 48. No paris de riure. Encara no coneixes Luz de Gasbar? Encara no coneixes el local de moda? Si ets dels que t'agrada menjar i gaudir dels millors plaers de la vida, no ho pots deixar córrer. Aquí trobaràs la deliciosa cuina tradicional catalana i els millors còctels, tot elaborat de forma sorprenent perquè estem per servir-te i fer que ho passis bé. Gaudeix de les tapes de tota la vida i dels millors entrepans a Luz de Gasbar, acompanyat de la millor música i del millor ambient, a un dels carrers més tranquils de la ciutat, obert de dilluns a dissabte a partir de l'una del migdia fins les 3 de la matinada. A què esperes? Sí, et parlo a tu. T'esperem a Luz de Gasbar, al carrer del Bon Pastor número 6 de Barcelona. Ah, se m'oblidava, també muntem festes privades, perquè estem amb tot. Truca'ns al 93 201 73 97. 93 201 73 97. I'm back and not
ashamed. Ok, truca de part meva del Pere Espinosa o digues que escoltes Un gran somriure i amb una mica de sort segurament et conviden a un aperitiu. No triguis més, truca.
Luz de Gasbar. De dilluns a divendres, Un gran somriure amb Pere Espinosa.
Molt bé, som aquí en directe, que bé ens ho passem cada tarda aquí de 6 a 6 i mitja. 30 minutets justos, perquè a vegades quan vols ampliar molt, canses, i quan no vols cansar, no saps què fer molt temps, perquè llavors no saps com omplir-ho. Això em va passar, tu ja ho saps, m'ha passat tantes i tantes vegades que a vegades tinc tant temps que no sé què fer, i quan no en tens dic no tinc temps. Doncs és igual, deixem-ho aquí, Carles.
Però tu podries omplir tot un dia sencer parlant.
Sí, això també és veritat. Hauríem de fer el rècord de...
Marató de...
Però això,
de ràdio.
Qui la té, el rècord? Em sembla que té el Badó Lladó, no? Encara?
No en tinc idea.
Bé, és igual. Tampoc ara ja se'ns ha passat l'edat. Ara la marató, anem a córrer, anem a fer salut, no?
I tampoc gaire, eh?
I tampoc, no?
Un a l'any, dos a l'any, com a molt.
Estàs fent molt esport, Carles.
Sí.
T'has passat a la vida...
No, és el que li passa a molta gent que fa 40 anys, que ens agafa per córrer, per fugir.
Sí, però jo faré els 45 sí. I jo estic amb l'Electro, ara, nen. Uns calambres...
No, no, que porto corrents des dels 40.
Ah, vale. No ho entès, perdó. No l'havia pillat. I ara és quan dona...
Clar. Vale. Ja fa 5 anys que corro.
Vale.
No, però això t'enganxes. El que passa que s'ha fet tan popular que tothom surt a córrer, que em sembla genial, no? Però sí que és cert que quan corres una marató ja no tornes enrere. Vull dir, una marató significa molt més que córrer. I aquí podíem estar fent un programa especial només parlant de maratons.
Doncs vine un altre dia, això m'interessaria.
Això és molt important, el tema de les maratons i tot el que passa pel cap.
Sí?
Sí, el que buides de tu mateix.
Però, Carles, amb tu podem parlar mil coses tot un altre dia i parlem...
Ara, és molt important, i la gent que fa curses llargues, sobretot, s'han de preparar, han d'entrenar molt, han de portar una dieta equilibrada, han d'anar al fisio, etc.
Sí, que no és broma.
Sí, no és broma, no és cap broma. Posar el cos al límit no és mai una broma.
Déu-n'hi-do, Carles, carai.
Mira, fixa't que ara, tot just fa 3 mesos, em vaig inscriure per la Marató de París.
Sí?
Que evidentment la faré, però imagina el que significa, a part de tot l'esforç físic, el que significarà córrer el mes d'abril de l'any que ve pels carrers de París, no?
Bueno, clar, sí, Déu-n'hi-do. Però bueno, escolta, i has estat també a altres països, ara que dius això, no?
Sí, Itàlia, a Holanda... Bueno, sí, cada any...
Per córrer.
Sí, per córrer.
Déu-n'hi-do.
Cada any, diguéssim, l'excusa és anar a córrer per conèixer nous països. Sí.
Que xulo. Anem a Emotions Experience. De cop i volta et truquen... A tu truquen molta gent, perquè és veritat, quan un és vàlid, és molt vàlid. Però truquen, a més, una coincidència de la vida, algú que havia treballat amb tu...
Correcte.
I t'obre un món absolut?
Sí, una forma de treballar molt diferent al que feia fins en aquell moment a la ràdio, un enfocament empresarial completament del futur, diguéssim, si ho posem amb el que avui en dia coneixem a les empreses locals, no? L'empresa té 6.000 metres quadrats, com si estiguéssim a Silicon Valley.
Déu-n'hi-do.
Tres plantes, una planta només pels treballadors, amb futbolín, amb billars, amb un lounge, una terrassa de 2.000 metres quadrats.
Jo l'he vista, puc dir-ho?
Sí, clar.
Jo vaig a les instal·lacions, amics meus, i pensava que estava a Hollywood. I no estava a Hollywood. Estava, bueno, si ho pronuncies guai, igual, sí. També té la mateixa vacilada. Estava a Poble News, o sigui, Poble Nou. Però realment és espectacular.
I, de fet, hi ha molta gent que passa per la nit, que il·luminen tota la façana, que no sap si és una discoteca, si és un centre d'investigació. Doncs és Emotion Experience. I el que hem fet és unir dues potes fonamentals. Per un costat, el material, el hardware, i per l'altre, tot el tema de software i experiències que surten dels sentits. Treballem amb l'oïda, amb la vista, amb l'olor, amb el tacte, i treballem per molta gent, des del retail fins a hotels, fins a banca, centres comercials, la part de vent, fem plats...
Llavors m'has dit també marques, ja consolidades.
Sí, totalment, totalment. Fem instal·lació fixa arreu del món, és una feina apassionant perquè... A part de viatjar per les maratons, també viatjo per la feina.
Per anar a currar.
I aprofito, si hi ha alguna marató a prop, doncs m'apunto també i així faig un dos en un. Però realment és impactant això, una visió d'un emprenedor. El nostre president va ser pràcticament dels pioners que se'n van a Xina, ell és enginyer, i va decidir anar a buscar algun lloc que li facin el seu propi material, no que li donessin fet.
Val.
Llavors va crear una marca pròpia de sistemes de LED, que es diu LED System, un sistema d'àudio propi, que és Noder Acoustic, i a partir d'aquí ell es va donar compte de que el material estava molt bé, però que evidentment hi ha una part que és fonamental, que és el contingut. I si no tens contingut, l'experiència no rodona.
No arriba enlloc, no?
No rodona. Llavors el que va fer és buscar una altra empresa que tingués aquesta capacitat de generar contingut. Llavors treballem en temes de musicalització per espais, fragàncies, creem olors de tot tipus, d'odotips.
Que xulo.
Fem visuals i treballem, diguéssim, amb tecnologia punta. Per això et deia allò del tacte, no? O sigui, amb aplicacions, amb red tables, amb sales immersives, amb les Oculus, amb hologrames, amb tot allò que vulguis imaginar. El punt de partida sempre és el concepte.
Val.
Nosaltres som una empresa que tenim servei de 360 graus i podem arribar on vulgui el client. Si només es queda amb la part de concepte, doncs fins aquí arribem. Si vol que li fem tot el procés, arribem fins a l'execució, la instal·lació, el manteniment, el contingut, el suport, etc.
I això perquè la gent no pugui veure. Per exemple, dona'm un exemple d'on trobaríem un exemple d'aquest concepte aquí a Barcelona o algun lloc així,
doncs,
un centre,
doncs, mireu,
una marca.
Molt fàcil. Plaça Catalunya, la Flagship, que és la botiga més gran de la marca Desigual a nivell de tot Europa, són 3.000 metres quadrats. Hi havia una dificultat a l'entrada de la botiga perquè hi ha una columna molt, molt bèstia, una columna que potser fa uns 8 metres d'alçada, i era el pilar que es veia just quan entraves a la botiga.
Val.
Vale? Ens van preguntar, bueno, i què fem amb aquesta columna? La pintem, fem una mica tota la part creativa de Desigual, amb pintures i a més, i la nostra proposta va ser crear una pantalla flexible de 360. Sí, exacte.
Oh.
I per tant, si aneu a aquesta botiga, veureu que hi ha una columna forrada en pantalla de LEDs, flexible, és a dir, és tecnologia punta completament, ara ja la flexibilitat d'una pantalla és 100%.
Com pastelina.
Es pot doblegar perfectament.
Que fort.
I li van donar, sobretot, el contingut. La instal·lació d'aquella pantalla va ser complicat, però bueno, és un projecte realment molt, molt important que hem fet. Aquest any hem fet altres projectes a Milán, a Dubai, de característiques similars, instal·lant pantalles transparents, pantalles flexibles...
Creant... Déu, no, Carles, veia sal, no?
Sí, sí.
Estàs content, no?
Estic...
A més, et veu molt feliç, perquè és una cosa que és creativa,
sí.
Innovadora...
Sí.
I que...
Sobretot aquesta part que comentes, no? de fer coses creatives. De tenir equip de gent molt jove, tots molt, molt experts en el seu camp, hi ha creatius, hi ha dissenyadors...
Hi ha un nivell, m'imagino, d'estudis i de preparació interna brutal. Jo el que vaig veure allà va ser gent molt jove, però amb uns despatxos i tots concentrats allà, que era per flipar, no? Se'n va una mica la massa.
I la forma de treballar. No hi ha despatxos, no tens el càrrec a la teva targeta, pots moure lliurement per on vulguis...
Això està molt bé. O sigui, el no marcar jerarquies en una empresa tan important, això és xulo?
El sistema de treballar amb la gent ha de ser que cadascú pugui expressar allò que necessita per treballar. I això ho fem, tenim una psicòloga, diguéssim, que s'encarrega de preguntar, de consultar, d'estar constantment oferint necessitats al personal.
Déu-n'hi-do. Carai, Carles, m'has deixat poc... No, perquè és primera que és molt interessant. Jo, a més, ja he vist coses, però no només això, sinó a l'enfoc que se li dona, no? Perquè no, anem més enllà de la comercialització, anem més enllà del que és imatge i so, anem a un món ja com... El que deies, futurista, però també a la vegada avantguardista i molt proper.
Sí, i sobretot hi ha un punt fonamental, perquè si no, no tindria raó de ser, que és treballar amb les emocions. Aconseguir que la gent s'emocioni amb allò que tu fas.
I per aconseguir això has de treballar amb persones i amb humans.
Correcte.
Des del mateix equip interior per connectar amb l'exterior, no?
Exacte. I aquí, des del primer fins últim, som exactament igual, cadascú amb la seva responsabilitat, però com et deia, és a dir, el president no té un despatx tancat, està obert a tothom, té una taula que és com la resta de la gent... Vull dir, ja et dic, eh?
Tots iguals.
Tots iguals.
Que xulo. Carles, anem a la teva vessant ara ja, perquè se'ns acabarà el temps. Igual hauré de recuperar la publicitat d'avui per demà. Però, bueno, com que ho podem fer-ho, tampoc passa res. És més important el missatge que a vegades no la conclusió. Carles, tot això, nens, Hospital Sant Joan de Déu, sí. D'on neix? D'on surt?
Anant molt ràpid, et diré que, doncs això, una proposta d'una marca privada per fer un concert solidari, em demanen que porti un artista, ells tenien uns diners destinats a pagar el caché, i quan em diuen que és un projecte solidari, a mi em xoca, no? Dic que vull conèixer una mica més per què és aquest concert. I llavors em topo de cara amb la realitat de l'Hospital Sant Joan de Déu. I sobretot amb un edifici que hi ha molta gent que coneix, si no és que estàs implicat, que és Ítaca. Ítaca és un edifici que està al costat de l'hospital on hi ha nens amb diferents malalties mentals. I vaig allà amb el músic que havia triat per fer aquest concert i ens quedem tots dos enganxats a l'hospital i el que fan. I llavors conec la gent que promou activitats dintre de l'obra social de Sant Joan de Déu i els dic, escolta, doncs el meu petit gra de sorra, la meva petita aportació és que jo cada 2-3 mesos, si voleu, portaré un cantant, un músic, per fer musicoteràpia amb els nens.
Que xulo.
Així va començar. Quan portava 4 o 5 sessions, el gerent de l'hospital va preguntar qui era aquell boig que de tant en tant portava algun artista i per què ho feia. I llavors vaig conèixer el Manel Castillo, el gerent de Sant Joan de Déu, em va explicar la realitat de l'hospital, la falta de subvencions, etc. I vaig conèixer molts nens que estan allà ingressats. Llavors vaig decidir donar un pas més endavant i vaig voler donar això, cops a mà intentant aportar donacions. Vaig crear els sopars solidaris, eren sopars amb gent de diferents llocs de Barcelona. Jo intentava convèncer el propietari del restaurant, portava l'artista que havia vingut a fer musicoteràpia i ensenyàvem a la gent totes aquestes teràpies alternatives, els gossos, els pallapupes, la música, etc. Tot allò que fa bé al nen mentre que està ingressat a l'hospital. El següent pas va ser doncs, fer la felicitació de Nadal de fa 3 anys. Ells havien fet un vídeo, diguéssim, de forma molt, molt casolana amb els recursos que tenien i em van demanar què podem fer. I els vaig dir, doncs anem a fer alguna cosa que tingui ressò, que sigui potent. Vaig contactar amb el Dani Carbonell, amb el Macaco,
sí.
I vam fer el vídeo de Seguiremos, de l'Hospital Sant Joan de Déu, que ha estat dintre del top 10 dels vídeos més vists a la història de YouTube a Espanya, és el 6è més vist. Té com 100 milions de visites, es va aconseguir més o menys uns 100.000 euros per contractar un tècnic d'anàlisi en investigació de càncer infantil, i aquest va ser el procés, diguéssim, a partir del qual cada any en trobem... Carles,
què fem, no?
Què fem aquest any? I llavors l'any passat vam fer un altre vídeo amb Antonio Orozco, i aquest any, justament aquest proper dissabte, gravarem una cosa que no es puc avançar, però que estarà molt bé i serà el regal que farem, diguéssim, a tota la gent que participa i que està al voltant dels nens per Sant Joan de Déu.
Posa'm, sisplau, no vull tallar-te, però posa'm un gran somriure, perquè és que no es mereix res més. Sí, perquè t'estic escoltant i només em ve ganes d'això, de somriure.
Ràdio Hostel, un gran somriure. Pere Espinosa.
Això ho podíem obviar-ho, Pere Espinosa. Només volia el gran somriure, però és que...
M'encanta el nom del programa.
És xulo, no?
Sí.
Escolta'm, flipo. Em dona una alegria escoltar-te, Carles, perquè, a més, fa molts anys que ens coneixem i veig que estàs motivat, que, a més, fas coses pels altres, que és una cosa que sí. Molts de nosaltres que tenim aquesta creativitat i, sobretot, aquestes ganes de viure, hauríem de transmetre. Però et flipo, et miro i dic, hosti, que content que el veig, que bé que estic d'escoltar-lo.
Home, no hi ha res més gratificant en aquesta vida que si tu, amb el que pots, és ajudar, sobretot, els més petits.
Això és veritat.
Perquè no s'ho mereixen, perquè és molt injust, i perquè realment quan veus que tu els ajudes i tal, aquest gran somriure és constant. I llavors això és fantàstic. I la veritat és que estic enganxat. Però després veus que la realitat del dia a dia és que no tothom està enganxat.
Yeah.
I hi ha molta gent que li costa. Estic molt content perquè he aconseguit un director artístic, un realitzador, un copy, un guionista, un fotògraf, la gent del Teatre Nacional fan a la 13 pels nens. Només us puc avançar a acabar d'herois. Herois de veritat.
Que guai, que guai. Doncs escolta, Carles, espero que ens avisis i quan tot això ho facis, que ens facis partícip dintre la mida que puguem, per nosaltres donar-li tota la cobertura que puguem des d'aquí. És una ràdio... Bueno, Ràdio Hostel, no és com aquestes que tu estàs acostumat, però tenim Andorra i Catalunya que ens escolten. Llavors, des d'aquí donem tota la cobertura possible i tota l'ajuda que puguem fer.
Genial.
Carles, m'agradaria que tornessis un altre dia, perquè són 30 minuts que han passat volant, no he pogut posar el segon torn de publicitat, perquè avui no cal, demà la recuperarem, en posarem 3, i m'agradaria molt que et emplacessis.
Doncs quan vulguis.
Sé que tens poc temps, però...
Quasi arribo tard, però quan vulguis, jo encantat.
Sí, em faria il·lusió.
Sí.
Però jo crec que tens que explicar moltes més coses. Crec que les noves generacions hem d'aprendre de tu. O sigui,
per favor.
Sí, tant musicalment com els que tenim ganes o els que tenen ganes d'aprendre d'aquest ofici que vam fer molts anys tu i jo, com des de la perspectiva de la modernitat i, sobretot, que havent fet tot això, la perspectiva que ens acabes de mostrar, la d'humà. Carles Gilibets, un grande, un mestre.
Gràcies, guapo.
Sempre et compararé, i això no vull que sigui mal vist, però jo vaig veure una pel·lícula que a mi em va agradar molt per la força del personatge. Era el Tom Cruise, que feia de Jerry McQuaid. Sempre que veig aquella pel·lícula penso en tu, en aquell aspecte que tenia el Jerry McQuaid de menjar-se el món i de canviar les coses. Carles Gilibets, un autèntic privilegi.
Fins aviat.
Nois, ens veiem demà. Demà és divendres. Demà hi tornem, aquí, a Un Gran Somriure. Salut, passeu-vos-ho bé.
Un Gran Somriure, amb Pere Espinosa.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.